Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. La Fiscalia ha demanat avui en la presentació del seu recurs contra l'absolució de Sandro Rosell repetir el judici contra l'expresident del Barça amb un tribunal diferent. El Ministeri Públic al·lega un error en la valoració de la prova i sol·licita que s'anul·li la decisió judicial. D'altra banda, el Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat admetre a tràmit el recurs presentat per Ciutadans contra la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees, i també ha fet el mateix amb el del PP. Per tant, queda definitivament avalada aquesta candidatura. I una macroenquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques per a les municipals i les europees, la campanya de les quals comença aquesta propera mitjanit, dona un empat tècnic a Barcelona entre Barcelona en Comú d'Ada Colau i Esquerra Republicana amb Ernest Maragall al capdavant. Els republicans, això sí, duplicarien els seus regidors. Per sota queden el PSC, la candidatura de Manuel Valls i Ciutadans, també el PP i la CUP, amb Junts per Catalunya entremig, que quedaria a prop de la candidatura de Valls. A les europees, Puigdemont trauria escó en aquests comicis que, a nivell del conjunt d'Espanya, guanyaria el PSOE amb un resultat pràcticament idèntic al del 28 d'abril. Miquel Iceta ha dit aquest migdia que seria un error perdre l'oportunitat des del Parlament català que un ciutadà de Catalunya presideixi el Senat. Iceta ha dit que se sent molt honorat per aquest fet i ha demanat als partits que respectin les regles de cortesia i permetin que sigui elegit la setmana vinent en un ple a la Cambra Catalana senador per poder optar a la presidència. I Alfredo Pérez Rubalcaba es troba en estat d'extrema gravetat, segons l'últim comunicat mèdic que coneixem. Recordem que l'exlíder del PSOE i exministre es troba ingressat des d'ahir per un ictus. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Estem a punt d'acabar aquest 9 de maig, el Dia d'Europa. La commemoració es va instaurar l'any 1985 per commemorar la declaració de Schuman, a la que es va donar la primera passa perquè els estats europeus administressin conjuntament l'acer i el carbó. Podem dir que va ser doncs, l'inici de la Unió Europea. La declaració va ser l'any 1950, 5 anys després de la fi de la Segona Guerra Mundial. Des de llavors ha plogut molt. Avui en parlarem quan falten poques hores perquè comenci la campanya electoral de les eleccions europees. Ho farem amb el Joaquim Millán, director d'Eurolocal i professor associat de la Universitat Rovira i Virgili. També parlarem amb l'Oriol Lázaro, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu, i amb el Jordi Sala, president de la Societat Catalana d'Estudis Agraris a l'Institut d'Estudis Catalans. Ho farem en aquest programa, el Plusvalo, un programa cada setmana els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'Obra Social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Hem de dir que aquest programa no seria possible sense el Jordi Carretero, que està als controls tècnics, i sense l'ajuda també i la feina de la Mireia del Pozo, que també està avui a l'altre cantó a l'estudi de ràdio. Anem a saludar el Joaquim Millán. Ell és director d'Eurolocal i professor associat de la Universitat Rovira i Virgili. Joaquim, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Ha plogut molt des de l'any 1950.
Déu-n'hi-do.
Des d'aquell any, en què, des d'aquell 9 de maig, que es va signar la declaració de Schuman, que avui commemorat, no? Hem commemorat com cada any.
Correcte, vull dir, és un dia que diguem-ne que és el Sant Schuman, eh? A vegades diem als europeistes amb mitja broma, mitja forma seriosa, perquè, de fet, commemorem no només aquella declaració, sinó l'esperit i l'ànima d'aquella declaració. Penso que és molt important que la gent conegui quin era l'esperit i l'ànima d'aquell moment, que, bueno, i que diria que inclús és de força actualitat, perquè avui en dia també, estem a punt de començar una campanya no només municipal i en algunes comunitats autònomes de l'estat espanyol, també de comunitats autònomes, sinó europea, a tot el que és el context de la Unió Europea, on un dels temes que tenim sobre la taula és cap a on volem anar, quina Europa volem, i sobretot una cosa que va lligada a una altra vegada recuperar aquesta ànima perduda, aquests valors europeus que possiblement els darrers temps han estat en segon termini, i tornar-los a posar perquè juguin la Champions League, perquè ens entenguem, és a dir, una altra vegada retornar aquesta ànima i aquests valors que van fer que aquella declaració en aquell moment fos aquest inici d'aquest projecte de Unió Europea que avui coneixem com Unió Europea, que com a mínim ens ha aportat tres valors importants. Un ha sigut la pau, poder avui la gent que ens escolta donen per fet que vivim en pau i que la Unió Europea es viu en pau, però això també és molt relatiu i hem de recordar que en aquell moment doncs, era el gran valor. Segon, un valor important és que, com a mínim, dins aquesta Unió Europea vivim amb un sistema polític en diem democràcia, que té alguns defectes, alguns a millorar, però que, com a mínim, és el millor sistema polític que hem trobat per poder, d'alguna manera, poder també gestionar el conjunt de la societat europea. I, per últim, també un tercer valor, que era que sèiem ànima d'anar progressant, no només econòmicament, poder durant tots aquests anys s'ha posat l'accent en el punt econòmic, és cert, però també es volia progressar també en drets socials, en drets laborals, en drets civils, amb altres aspectes també que han fet que hi hagin altres valors que han anat aflorant, com és el de la solidaritat, el de la convivència, el de la igualtat, que en podríem parlar molt, però que realment doncs, ha sigut la tercera pota d'aquella declaració, d'aquella ànima d'aquell moment. No?
En pararem de la situació actual, com deia el Joaquim, recordem que aquesta nit comença a les 12 la campanya de les europees, també municipals i autonòmiques a la resta de l'Estat, però només recordar aquell any 1950, a l'inici de la Unió Europea, i com el Joaquim deia, parlaven de pau, i és que 5 anys abans havia acabat la Segona Guerra Mundial. Va ser també una situació que va destrossar Europa, aquella guerra, i aquest acord entre França i el que era la República Federal Alemana, no?, va ser com l'inici també de, ei, anem a controlar i que no torni a passar el que fa 5 anys havia passat.
Bueno, és que veníem de dues guerres mundials, eh? Vull dir, no només la segona que acabava d'acabar en aquell moment, sinó veníem
30 anys abans,
30 anys abans, mm-hmm, teníem la Primera Guerra Mundial, on, malgrat acabàvem, sempre hem posat guerres mundials, bàsicament els grans camps de batalles havien estat en territori europeu, no exclusivament, però una gran part, i això havia deixat una destrucció com mai vista a tot el que era el continent europeu, no? I, per tant, també havia una mica el record de com va acabar la Segona Guerra Mundial, que va acabar amb dues bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki al Japó, i que, en un moment donat, doncs, havia la por de dir, bueno, escolta'm, aviam, aquí si continuem, muntem o no ens posem d'acord i acabem d'alguna manera produint un conflicte que sigui armat i que acabi amb una altra guerra, una tercera guerra mundial, veient com ha acabat la segona, bueno, hi havia molta por, no? I sé que és veritat que en aquell moment va haver-hi seny, va haver-hi seny per part d'una sèrie de persones que vam liderar el que seria aquell moviment polític, social també, perquè llavors no hi havia el que diem avui polítics professionals, mm-hmm, hi ha gent que, doncs, que tenia lideratge social i es dedicava a aportar idees a la política i des d'aquí es feia política, doncs, i a més també una cosa que també era molt important és que eren de diverses ideologies, diverses famílies, si podem dir-ho així, en aquella època hi ha polítiques, per tant també hi havia una diversitat, una pluralitat, i també en aquest sentit es complementaven de diversos països per poder liderar aquest projecte que avui coneixem com a Unió Europea, no?
A l'inici va ser, com diguéssim, un acord per comercialitzar conjuntament la sèrie al carbó.
Bé, aquest va ser una mica el tema de dir, bueno, quin ha estat un dels punts de conflicte.
Era un conflicte.
Sí, hi havia un conflicte que era, en aquell moment, perquè ens entenguem, era la riquesa d'aquell moment, mm-hmm, es basava en el carbó i l'acer. Qui controlava la producció, la distribució, el que es feia després amb el carbó i l'acer, doncs, bueno, estava controlant l'economia mundial, però que en aquell moment l'economia mundial tenia una part molt important, que era l'economia europea, que era els que lideraven, i inclús avui en dia la Unió Europea encara segueix liderant, entre cometes, ja cada vegada menys, però a el que seria l'economia i el comerç, sobretot el comerç mundial. I, per tant, posem-nos d'acord, perquè aquí és on hi ha hagut disputes, i aquí és on hi ha hagut problemes, i aquí aquests problemes i disputes han generat amb un conflicte polític o armat que han acabat amb guerres. I, per tant, també era una mica posant-nos d'acord amb allò que ens ha generat conflicte. Per tant, que hi hagués pluralitat, per mi, ara no sé si seríem capaços de fer-ho, en aquell moment van ser, i després també hem de pensar que va passar una cosa molt curiosa, és que els primers 6 estats membres que es van posar en uh-huh una taula a negociar i arribar a aquest primer acord eren estats membres que, com tu deies, uns anys abans, pocs anys abans, estaven matant uns als altres, estaven en conflicte armat. I això també s'ha de dir, perquè la gràcia que ens posem d'acord tres amics en tirar endavant un projecte està bé.
Aquests però, clar, 6 països quins eren? Perquè he dit dos, que són la República Federal Alemana, no?
Alemanya, França, Itàlia, i després el que 3 països petitets que hi havia a Benelux, que hi havien fet el Benelux, que a vegades jo ho explico als instituts, i la gent, Benelux. Sí, Bèlgica, Netherlands, que seria mm-hmm Holanda, i Luxemburg, i en aquells moments ja veien que 3 països petitets, molt junts, doncs ja estaven d'alguna manera treballant conjuntament, perquè hi havia molta mobilitat.
Però en principi només era l'acer i el carbó, no? Bueno, no tenien l'aspiració d'una unificació econòmica, com més tard, i fins
bueno,
i tot política,
o sí? Després va haver-hi la CE, que és el que coneixem, la Comunitat Econòmica Europea. També, en aquest itinere, també, juntament amb el carbó i l'acer, va haver-hi l'Euratom, que era justament posant-se d'acord amb el que era l'energia atòmica, veient una mica el resultat de que ningú volia que la controlés exclusivament, perquè era en aquell moment un perill, no només es veia com a energia, sinó energia amb un ús bèl·lic, i per tant també posant-se d'acord amb aquest tema, i per tant hi havia el carbó i l'acer, l'Euratom, l'energia atòmica, i després es va... Bueno, això ha anat bé, ha anat suficientment bé, pues ampliem-ho, i ampliem-ho vol dir posem-se d'acord amb l'economia, i a partir d'aquí va ser la Comunitat Econòmica Europea. De fet, quan l'estat espanyol, el 86, uh-huh, que ara ja fa més de 30 anys també, va entrar a la Unió Europea, entràvem a la CE, els titulars dels diaris, s'entrava a la CE, no? Perquè era poder dels tractats que en aquells moments havien signat, el més important, el que tothom entenia, que era, bueno, aquest intercanvi, aquest espai d'intercanvi econòmic, que a més ens produirà un progrés social, un progrés ciutadà, etcètera, etcètera, no? I aquest era una mica el tema. T'haig de dir també que entre el que era el tractat de la CECA, que era el de la carbó i l'acer, i el de l'Euratom, i abans el CE, que era el de l'economia, van haver-hi dos tractats que van caure.
Quins eren?
Que eren, un era justament la Comunitat Política Europea i l'altre la Comunitat de Defensa Europea. I, evidentment, aquí jo crec que poder la il·lusió del moment, l'optimisme del moment, anem, som-hi.
I van caure també per...
I van caure perquè no...
Al Regne Unit, potser?
Bueno, no, en aquell moment van caure bàsicament perquè no havia tanta confiança com per posar d'acord la defensa i no havia tanta confiança per posar d'acord la política. Fixa-t'hi tu, que mai més s'han tornat a posar sobre la taula. És a dir, hem avançat molt amb altres temes. Poder hem arribat al final a posar en comú la defensa, entre cometes, sense fer un tractat, poder hem arribat a posar en comú la part política, entre cometes, sense un tractat, però aquells dos tractats van quedar allà i mai més s'han desenvolupat. Fixa-t'hi tu que també, molts anys més tard, i fa relativament poc, teníem un tractat abans del de Lisboa, teníem el tractat pel qual s'establia una Constitució Europea, ens en recordem, la majoria de ciutadania que vam anar a votar en un referèndum, i a més me'n recordo que es va fer una cosa molt pedagògica, que és que els mitjans de comunicació de tot l'estat espanyol un diumenge van editar la part, diguéssim, el nucli dur, la part més important d'aquell tractat perquè la gent se'l pogués llegir, i s'ha de dir que en referèndum l'estat espanyol va votar a favor d'aquest referèndum perquè realment tinguéssim un tractat pel qual s'establia una Constitució Europea. De fet, el Luxemburg també va votar a favor, però França i Holanda van votar en contra i a partir d'aquí es va tirar enrere. De fet, els estats, pues, o els governs dels estats, ja els hi va anar bé, perquè això de començar a donar tantes competències a Europa, inclús donar-los les competències compartint una Constitució Europea, bueno, havia una ànima europeista que estava d'acord, però havia una ànima que era més estatal, que no estava tan d'acord, perquè deia, home, és que al final els estats perdrem tantes competències i perdrem tant poder, entre cometes, que bueno, al final l'Europa ens acabarà decidint absolutament tot i bueno, tampoc volem, no? I, per tant, això va caure. 9 anys més tard vam tindre el Tractat de Lisboa, que va costar també posar-se d'acord amb una convenció europea que va ser un sistema diferent al que estaven acostumats, que era la CIC, que era el que eren les conferències intergovernamentals, i ja t'ho diu tot, això, entre governs, ni tan sols entre estats, sinó entre governs dels estats, per arribar a acords i signar tractats en els quals havien compromisos i cedien competències a Europa. En aquest moment es va muntar un sistema diferent, més transversal, on la societat civil inclús podia dir alguna cosa, no només l'àmbit polític, els sindicats, les patronals, vull dir, el teixit també més enllà de lo que era el polític també podien participar en aquesta convenció, però que al final la proposta que es va fer doncs, va ser tombada i al final vam tornar al sistema antic amb un tractat de Lisboa, que sí que és cert que d'alguna manera hereda una part important d'aquest tractat que al final no es va signar, pel qual s'establia una Constitució Europea, però que possiblement va quedar coix des de la vessant, diguem-ne, de societat civil europeista, en la qual jo durant molts anys, i avui pues, hi milito, no? I soc militant actiu de lo que seria la societat civil europeista, doncs ens va decebre perquè era poder la gran oportunitat per realment crear aquest demos europeu, aquesta ciutadania europea que passés de ser un mot legal a un mot on realment fos social, així s'ho cregués, que si formem part d'una ciutadania europea més enllà que puguem ser ciutadans espanyols o catalans, no?
Ha faltat donar, diguéssim, aquest últim clic, no?, de unificar més enllà, però també hem de pensar i mirar enrere, mirar aquella en 1950, quan es va fer la declaració de Schuman, recordem una declaració que avui es commemora amb el Dia d'Europa, i la vida dels ciutadans d'Europa han canviat molt. Tenim una moneda en comú, podem anar a altres països sense passar per una frontera, sense aturar-nos, i fins i tot la gent jove també s'ha pogut anar a estudiar amb els famosos Erasmus, que ha marcat la vida de molts joves, i no tan joves ja, de casa nostra.
Bé, de fet, acabes d'esmentar tres temes que jo, quan tinc l'oportunitat de... I ho faig sovint, per temes professionals, l'oportunitat de compartir amb estudiants de batxillerat, quan parlem de la Unió Europea que estem parlant, són tres temes que jo poso l'accent. De fet, són tres temes que ells consideren com normals, perquè ja són generació Erasmus, generació euros. Els dic, vosaltres heu comprat els xutxes i amb euros, vull dir, no amb pessetes, quan els dic això, ostres, és veritat.
No han hagut de canviar diners quan se'n van a un altre país.
Pensen que és normal que anar-se'n
a França, Itàlia...
I els bars estic a una escola i dic, escolta'm, els hi faig la broma, dic, escolta'm, perquè quan estic a l'institut la majoria no tenen encara 18 anys, per tant, haurien de tindre encara el passaport, perquè fins que no tens els 18 no pots fer el que seria la mobilitat amb el carnet d'identitat, en aquest cas nostre, però jo sempre els faig la broma, dic, bueno, si amb la vostra mestra, jo ara li digués, escolta'm, per exemple, m'invento, Mònica, quan acabi la classe, et convido a sopar a París, dic, avui només tinc un problema, que et digui sí o no. Pot dir sí o pot dir no. Només és l'únic problema que et puc tindre si la vull convidar a París, perquè ens agafarem un Ryanair, o ens agafarem un Welling, o ens agafarem un vol d'aquests, que avui en dia també s'ha de dir que abans això d'agafar un avió era una excepció, avui és una normalitat. Segurament, inclús com que tenim la mateixa moneda, i avui, a més, amb la targeta de crèdit, però bueno, amb els euros, podrem anar a París i podrem tornar amb tota tranquil·litat. Fa uns anys, dic, això hauria estat impossible. Dic, jo els dic, i no fa tampoc tants anys, entre altres coses, per tres motius. Un, monedes diferents.
Havies d'anar al banc, a canviar-les...
Ells es pensa que anaves al banc, vull tants francs francesos, no, i pam, clar. Automàtic, no, els has de demanar, igual al cap d'uns dies et pregunten en qui vas, com vas, deixes d'anar, bueno, doncs potser passi la setmana que ve, que ja els tindrà, si és que tenim l'okay. Ja els tindrà. Per tant, no era immediat. I la gent diu, va, però tenies els diners al banc? Sí, sí, tenint els diners al banc no me'ls donaven automàtic, Igual tenies que esperar 3 o 4 o 5 dies, amb el qual la vostra professora igual ja em diu que no. És a dir, han passat tants dies que ja s'ho ha pensat. Faig una mica la conya i la broma perquè vegin que no era automàtic, que ara és, si mateix nosaltres volguéssim, anem a l'aeroport i amb bitllets podem fer. No es pot fer. Segona, clar, la vostra professora és una dona. Fa uns anys, a l'estat espanyol, les dones no tenien dret a passaport si no anaven acompanyades per treure-se'l pel pare o pel marit, és a dir, aquella frase famosa, t'has casat amb el Ramon, que bon home és el Ramon, et deixa tenir passaport. Clar, quan això dic a un institut, les noies em miren com dient, però de què m'estàs hablando? Sí, sí, aquí, fa uns anys. I després això d'agafar un avió inversemblant, perquè això, vull dir, una vegada l'agafava la gent que tenia un poder adquisitiu suficient com per poder agafar un avió, i si poguéssim anar a París, podíem tindre l'opció d'agafar el tren o el cotxe, i si agafàvem el cotxe,
resulta
que
a
la frontera, a banda de que podíem arribar a la frontera i ens paraven, avui ja no passa ningú amb cotxe més perquè no ens dona la gana, o per les raons que siguin, i inclús a França, avui no entra ningú amb cotxe més, perquè també podien dir-ho aquí per sortir com els gendarmes per entrar, però a més tenien que pagar una cosa que en dèiem la carta verda, que era com un impost pel qual unes taxes pels quals es demostrava que aquell cotxe estava en condicions perquè pogués passar i a França va poder passar el cotxe de la teva propietat a l'altre país. Això a vegades els dic, quan aneu als Estats Units us passa, no? Aneu als Estats Units, heu de demanar el visat, heu de canviar dòlars, i pot ser que en un moment donat als Estats Units consideri que no ets una persona non grata per entrar als Estats Units, per les raons que siguin, i no et deixen entrar. M'entens? Vull dir que, clar, quan els hi dius això, se'n donen compte que viuen amb una normalitat que per nosaltres és una mica excepcionalitat perquè havíem viscut una cosa diferent. I ells això no li donen encara el suficientment valor. I llavors jo els hi dono. És a dir, això són drets que, teniu en tant en quant formeu part d'això que en diem ciutadania europea. I els drets que es doneu, que penseu que els teniu, s'ha costat molt guanyar-los i s'han de defensar, perquè els drets es poden retallar molt fàcilment.
Això en parlarem ara a la tertúlia, parlarem també del futur de la Unió Europea en un moment en què està pujant l'euroscepticisme. Però abans, Joaquim, també els hi preguntaré a l'Oriol i al Jordi, creus que ha valgut la pena?
I tant! Sempre hi ha un relat molt interessant que és el cost de la no Europa. Que avui en dia encara, ara veurem en campanya, sortirà, Si no estiguéssim a la Unió Europea, què passaria, no? El cost de la Europa. A mi m'agrada tindre dos relats, el cost de l'Europa, perquè de tant en tant s'ha d'explicar si no tinguéssim Europa què passaria, i després el relat en positiu, és a dir, què ens està aportant la Unió Europea en, com a valor afegit pel sol fet de formar part d'això que en diem Unió Europea, de ciutadania europea, etc., comparativament amb altres espais del món on això de la Unió Europea no existeix, no? I, per tant, jo crec que hi ha prou relats com per seduir a la ciutadania europea que ara aquestes eleccions es pensin bé quin model d'Europa volen, i aquí a Espanya ho tindrem més fàcil, perquè com que vas a votar altres, altres nivells, el local i en altres comunitats, el regional, també és una papereta més l'europea, i que s'ho pensin bé, perquè és important també començar a ser conscients de que formem part d'això que diem Unió Europea com a ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea. Cosa que encara avui en dia, doncs, malauradament, la gent ho veu lluny. Quan parlen de vegades, mira, fa poc amb l'Oriol vam estar a Brussel·les, i tornant de Brussel·les, bueno, i per Europa què? Què passa per Europa? No, per Europa estem a Europa. En tot cas, què passa a Brussel·les? Però aquí també és Europa, vull dir, i això encara en el subconscient moltes vegades la gent li falla, no? Veuen a Brussel·les com una cosa i una mica llunyana, que prenen decisions que ens afecten, això sí que la gent ho té clar, però no són conscients de que formem part de tot això, també.
No se senten com a propi.
No, clar, formem part de tot això nosaltres, eh? Sempre els dic que la gent que està a Brussel·les no treballa gratis. I part dels nostres impostos van també a pagar el cost de tot el que suposa les institucions europees i tota la gent que hi treballa, i també, quan rebem nosaltres subvencions com l'Erasmus, és una redistribució d'aquests diners que han arribat a Brussel·les, de tots els estats, i que en un moment donat es redistribueixen. I a vegades ets estat pagador, a vegades receptor, a vegades estat neutre, perquè aportes tants diners a la Unió Europea com els que reps. Bueno, però això també s'ha d'explicar, perquè el pressupost europeu també seria una cosa interessant de poder explicar a la gent, fer una mica de pedagogia sobre el tema.
Joaquim, anem a donar pas a la tertúlia, aquí al Plusvalo, un programa cada setmana, ja saben, els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'Obra Social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Oriol Lázaro, secretari general del Consell Català Moviment Europeu, gràcies i molt bon vespre per venir.
Bon vespre.
Jordi Sala, president de la Societat Catalana d'Estudis Agraris de l'Institut d'Estudis Catalans, gràcies i molt bon vespre també per venir.
Bon vespre.
La pregunta que li feia al Joaquim, ha valgut la pena des de l'any 1950, aquesta història que hem anat compartint, aquests avenços a nivell social i polític de la Unió Europea?
Personalment, coneguent tota la trajectòria que en Joaquim ha anat fent tot un esbós, sí, jo crec que sí. Però no ens hem de conformar amb això. Cal que continuï valent la pena. I en tot cas, si en tot cas podem entrar-hi i debatre-ho més a fons.
Ara parlarem també una mica de què, cap a on anem i cap a on també hauríem d'evitar anar-hi. Parlarem de l'euroscepticisme, que serà molt present a la campanya que comença aquesta nit. Jordi, ha valgut la pena?
Home, jo crec que sí. Han sigut pues, tots aquests anys de pau, de democràcia a Espanya, quan volia integrar-se a la Unió Europea, era el seu desideràtum, de dir, escolta, si volem anar allà, potser acabarem, no, amb aquest país una mica africà. Europa ja no s'acabarà als Pirineus, no?
Si deien això, no?, que Europa començava als Pirineus.
Exacte, ja no s'acabarà als Pirineus.
De fet, quan creuàvem a França, passant per la frontera, que et paraven i et deien, què ve fer vostè a França, es notava molt la diferència,
sí,
també.
Sí. Sí, sí, ja no cal anar al cine a França o comprar llibres a França, els pots comprar aquí tranquil·lament a veure pel·lícules aquí. Jo, de totes maneres, voldria acabar introduint-hi el tema amb una anècdota personal. Jo tinc el meu fill que se'n va anar a estudiar un any a Singapur. Va estar allà i al tornar em va dir... Diu, papa, tu creus que Europa va bé? Jo crec que és una reflexió que potser podem començar a iniciar, perquè estem esperant molt del passat, i el passat sí que va valdre la pena, el passat ha funcionat molt bé, però en aquests moments...
Falta un projecte.
Jove, veu, clar, el Joaquim deia, a l'any 50 hi va haver gent molt seny, jo diria, hi va haver gent amb molt lideratge, i amb molta valentia per... asseure's a Alemanya, Itàlia i França, que es havien estat matant, asseure's sobre la taula. Fa uns anys sabíem que a Europa hi havia un Col, hi havia un Mitterrand, hi havia... Qui ara a Europa? Si preguntem qui està manant ara a Europa, qui impulsa...
La Merkel,
hi ha un Delors, no? Hi ha un Delors, la Merkel se'n va.
No, totalment d'acord, totalment d'acord. Comencem ja a trobar a faltar la Merkel, quan ha estat molt criticada, perquè, evidentment, en una època complicada que ha sigut els últims temps, li han deixat fer el paper de dolenta, diguem-ho així, quan tothom pensava igual, perquè no, no. Em fa molta gràcia dir...
De fet, és liderar. Ah, és el que estem exigint i demanant. Liderar també comporta ser el dolent o
prendre
impulsar mesures
no?
que no són grates.
Prendre decisions. Sí, sí.
Inclús diré més, en aquella època del González Mitterrand Kohl, hi havia una quarta persona que per mi també va ser molt important, que era la Margaret Thatcher, que malgrat no tenia la mateixa idea d'Europa, però tenia un altre projecte també. En aquell moment parlàvem de projectes europeus. Un tenia un projecte en un sentit, un altre. De fet, com que es confrontaven els projectes, també donava més força al projecte de dir, escolta, ens hem de tirar cap endavant i, per tant, hem de tirar cap endavant amb una Europa que va ser capaç de bueno, fer el pas per tindre una moneda única, que malgrat només ens 19 dels 28 tenim aquesta moneda, però va ser també un pas molt important. També el tema de l'ampliació, poder es va fer d'una manera massa precipitada, però també va ser molt important. Es van prendre mesures molt importants, però estic d'acord amb el Jordi i amb l'Oriol, que ho ha dit també, ha dit, escolta'm, cal continuar i cal saber cap on volem anar, perquè ja no es tracta de dir, és que si no creiem en la Unió Europea, tot això que tenim se'n va fer punyetes. Bueno, això està molt bé, però falta una altra cosa més, és falta dir cap on volem anar.
I cap a on creieu que cal anar? Que aquests són els projectes que calen a Europa per engrescar també la població.
Deixant-se de mirar el melic.
Cada estat.
Deixant-se de mirar el melic.
Tenim un exemple molt dolorós de fa dos dies. D'un equip de persones que es va confiar perquè són excelsos, perfectes en la seva tasca, i mirant-se el melic, els van passar per la d'esquerra, per la dreta i per sobre, i els hi van fotre 4 gols en 90 minuts.
Estàs parlant del Barça.
Exacte. No, semblava que no podia ser, anava guanyant 3-0. Europa anava guanyant 3-0, però ja no estem guanyant 3-0. Compte, perquè hi ha molts països que estan accelerant molt. I Àsia, que posava l'exemple Carles, és l'exemple que tenim, el perill més gran que segurament que tenim ara, l'acceleració que està prenent. Xina ens està passant també per l'esquerra amb temes mediambientals, atenció,
Sí, sí, sí.
Atenció.
Per exemple, el transport públic xinès, bàsicament, és tot elèctric. L'altre dia llegia un article i això ho han fet amb pim-pam-fuego.
Estan impulsant la primera ciutat sostenible.
L'energia eòlica, tot. Vull dir, quan el comitè central pren una decisió, allò va a missa.
Bueno, per lo bueno o per lo malo.
Però vol dir que és un sistema polític diferent, que aquí és on hem d'anar de cap manera.
Bueno, és que aquí jo crec que estem en el tema aquest que tu dius, és a dir, si realment les competències, pensem que hi ha certes competències, que això ha de prendre's la decisió a nivell europeu, doncs deixem treballar a les institucions europees.
Però
que
el
tenim.
Problema és
els
que
els estats no volen.
També vulguin cedir aquestes competències,
però,
no?
El gran problema que tenim avui en dia són els governs dels estats, que no volen perdre aquest poder que estan tenint, però, com deia fa molts anys...
Jo no estic tan d'acord, Jo no estic tan d'acord. Jo crec que en part sí, però en part és la pròpia ciutadania que ha deixat de tindre aquella il·lusió per Europa. I quan té problemes a casa seva, que no té feina, que no té no sé què, la culpa és dels d'allà. Els propis... La culpa és d'Europa, ningú assumeix la seva responsabilitat.
Perquè els polítics locals no l'assumeixen.
Així és com abans, els polítics locals el primer dia, escolta, no, anem cap a Europa, que farem un espai que serà pioner al món i tal. S'està perdent competència al món, això... ningú assumeix la responsabilitat i se la van passant uns altres.
Això, jo crec
que respon... amb el tema persones refugiades, ha sigut una mica decepcionant com les competències dels estats, i els estats, d'una manera tan tranquil·la, han dit que la culpa la tenia Europa, i la gent s'ha acabat creient que la culpa la tenia a Brussel·les, quan a Brussel·les tothom es va fer la foto, que aquí acolliríem a tothom, per això la gent va venir, perquè la gent no és tonta, bé, perquè vam dir acollirem i tal, i qual i pasqual, però la veritat, els estats, quan van arribar a casa seva, van dir, no, jo faré el que em doni la gana. No? Clar, el que no podem fer és grans declaracions, donar uns missatges a la ciutadania, no només de la Unió Europea, sinó fora de la Unió Europea, i després actuar d'aquesta manera tan decepcionant, no tots els estats de la Unió Europea, perquè alguns han complert el que van comprometre's a Brussel·les, uns altres no, la majoria no.
Oriol.
Sí, el que volia dir és, anys enrere, al principi, quan es forma la CECA i tota l'evolució, Europa, tal com deia el Carles, era el mirall per una evolució democràtica que aquí no es tenia, per una evolució social, i el que ha aportat Europa i pel que enamorava Europa, sobretot al principi, a banda d'aquesta democràcia i l'esperit social, també era pel projecte de pau. Bé, estem en un continent que ens hem barallat sempre. Sempre, periòdicament, hi ha hagut guerres. El període més llarg de pau és aquest. Molt bé, ha funcionat, però això ja està assolit. Següent pas, econòmic. Estabilitat econòmica, progrés, poder exportar, tenir una marca a nivell mundial, que, hosti, és una marca que això ajuda a exportar i tens qualitat. Molt bé, pas assolit. O sigui, són drets que ja els hem assolit, són drets adquirits. Ara els hem de defensar, sí, però no ens podem quedar aturats. Cal més. I més, hem d'anar més enllà.
Més ara competim amb altres àrees del món. Tu estaves parlant del tema d'innovació, estàs parlant de, del tema de ser capdavanters, i la Unió Europea tenia durant molt de temps un espai creatiu, plural, divers, ric, innovador, etcètera, etcètera.
A nivell cultural, a nivell mundial, Europa és capdavantera, sempre ho ha estat,
i
no?
I això, jo crec que aquesta sensació que deia el fill del Jordi, que des de Singapur donava la sensació de que això d'Europa ha perdut pistonada, sí. Això d'Europa estem vivint una mica de la postal i no hem sapigut, o sembla ser, perquè a vegades és la percepció també, perquè Europa, si rasquem, també es fan coses molt interessants, però la percepció des de fora i ara també des de dintre, aquest euroscepticisme de dintre, es fa que pensem que la Unió Europea doncs, ha perdut fuelle, no? Sincerament. I penso que falta un nou relat que seria bàsic que hi haguessin lideratges.
Qui l'ha de fer?
Lideratges.
I quins lideratges? A nivell estatal, cada estat enviar o tenir una persona que també aposti per el conjunt europeu, per el projecte d'Europa?
És evident que hi ha d'haver lideratge polític. I, per tant, ha de sortir dels partits polítics i tal com està muntat avui en dia dels estats.
Però jo us ho dic perquè estem just en un moment en què, per exemple, mirant a Europa, dos dels països que sempre havien tingut una projecció cap a Europa, com pot ser França o pot ser Itàlia, estan sorgint uns moviments que fins i tot poden guanyar les eleccions, que són euroscèptics, no? Però el Front Nacional i la Lliga Nord. Però no són precisament el millor moment perquè puguin sortir aquests lideratges, o no, no ho sé.
Si fixes, ara hi ha eleccions al Parlament Europeu, sortirà una nova composició, però normalment es havia posat, a davant del Consell de la Comissió, havia posat alguna persona potent. Des de l'època d'en Delors s'ha optat per posar persones no conflictives, és a dir, lideratges fluixos. Si avui diem que demanem que són líders de la Unió Europea, poca gent sabrà que hi ha un senyor que es diu Juncker. Mm-hmm. I si ho sabrà per unes imatges que han posat a televisions, diguem, d'aquestes de fer conya, no? Per entendre'ns, en situacions una mica estrambòtiques. Jo crec que si Europa s'ho creu, ha de tornar a posar gent forta que lideri i sapiguer qui mana. No pot ser que hi hagi un Parlament que tiri per un cantó, un Consell que vagi per un altre, o una comissió que vagi per un altre, no? Perquè llavors passa allò que gràficament va dir un americà, dius que jo quan truco a Europa no sé a qui haig de trucar.
Which telephone number?
De quin telèfon haig d'agafar? Qui em contestarà? Perquè cadascú anirà a la seva. I això, un moment...
I un dels problemes no pot ser que la ciutadania tampoc acaba d'entendre molt bé el funcionament, perquè com no es tria directament el president...
Però aquí hi ha tres problemes. Un, que és... Jo, per mi, segueixo pensant que els estats que van apostar molt per la Unió Europea, m'ho han donat, es van donar compte que estaven, d'alguna manera, creant un quart nivell que, de fet, a la mesura que el creaven, el nivell estatal anava perdent poder i això va haver un moment que no els va agradar, per això van optar perquè la Comissió Europea fos presidida per gent més grisa, més manipulable, més... Bueno, no cal que, no cal lideris massa, I, per tant, vam canviar del senyor Delors, va haver-hi el Santer, després hem tingut el Barroso i ara tenim en aquests moments el Juncker. Ara jo mateix m'agradaria... Avui comencem eleccions a la campanya electoral europea. M'agradaria fer una enquesta i dir, escolta'm...
Quins són els candidats, no?
Primer, quins són els caps de llista dels estats, dels partits que es presenten aquí a l'estat espanyol per ser eurodiputats, quins són els caps de llista? I segona, si guanyen uns altres, qui serà el nou president, presidenta de la Comissió Europea? Perquè ja ho sabem en aquests moments, els 4 o 5 noms que són el sistema que va utilitzar de l'Espíritu Candidaten. I la gent no ho sap.
Però, per exemple, quan votem al Congrés, votàvem un president del govern. Quan votàvem al Parlament, votàvem un president... La imatge de la població... Més que votar la configuració d'un Parlament, es votava la configuració d'un futur govern. Però, en canvi, a nivell europeu, sí que votem al Parlament perquè no sabem qui es presentarà finalment.
Hi ha països seriosos, com pot ser Alemanya, França, etc., on les seves cadenes públiques fan debats amb els candidats de les diverses famílies europees a presidir la Comissió Europea, M'agradaria que la televisió pública nostra, que paguem els nostres impostos, també fes debats seriosos sobre la Unió Europea, no amb els tertulianos, que ara fem nosaltres tertulianos, però ho fem amb la condició de que aportem
el que... I que ho fem molt bé,
Ho fem molt bé, però amb la condició que aportem el que sabem. Sí. Però no cap de nosaltres s'està posant més medalles que els que toca, perquè a vegades ja sabeu cap on vaig. Per tant, m'agradaria que poguéssim fer això també, o que en tot cas es connectés amb els debats que s'estan fent i, hi hagués una traducció, el que fos, com a mínim tinguessin l'opció, no?, que tècnicament avui és possible, no hi ha un problema, no hi ha cap problema amb això, no? I per tant també fer pedagogia, perquè és clar, és que si no la gent només sap que va votar tantos diputados y diputadas de mi partido, de mi color, y se acabó. Mm-hmm. Clar, no és només això, perquè això configurarà una majoria al Parlament, i d'aquesta majoria al Parlament podrem configurar una comissió d'una manera o d'una altra, i a més en aquests moments ja sabem, segons el sistema d'espiden candidaten, que vol dir que les grans famílies europees ja han dit qui serà, si guanyen ells i tenen la majoria, el seu candidat, candidata a la Comissió Europea. Per exemple, hi han candidats, homes, candidats, dones, d'una manera o d'una altra, i ningú sap, els que l'Oriol i jo, i poder també el Jordi i el Toquim, perquè estem interessats en aquest àmbit, més o menys sabem, però la gent no,
Si no saben ni el partit que votaran, dins a quin grup anirà a parar el seu vot, no?
I de fet, hi havia una enquesta fa poc que deia que la gent sap que hi ha eleccions el 26 de maig, però que... Bueno, les eleccions europees, per a quando? Ah, no lo sé. O sigui, són pel mateix dia. Mm-hmm. És a dir, la gent no és conscient, hi ha una part molt important de la ciutadania que no sap que el 26 també hi haurà eleccions europees.
S'ho trobaran allà la papereta, crec que és de color blau.
Sí.
Veus? Això me'n recordo fa 5 anys. Oriol, Jordi, no sé si voleu intervenir.
Sí, un dels problemes que hi ha en quant a la percepció de que hi ha un govern a la Unió Europea és que, en realitat, en l'única cosa que poden governar de debò són les tres competències que tenen exclusives, que és la Unió Duanera, la Monetària i la Comercial. Mm-hmm. La resta, bé, tots, bueno, fem les directives, que ja està bé, perquè amb la directiva sí que ja fas un marc on cada estat ha de transposar una llei pròpia i s'ha d'adequar. Però no té el poder de manar sobre cap estat.
De legislar, no?
De legislar directament, uh-huh. Sí, fa la directiva i després legisla el propi estat. Però dic de poder prendre decisions, de ser executiu, de ser interlocutor vàlid per un altre estat que vulgui parlar amb el govern europeu. Perquè sempre ha de passar pel Consell, per tots els ministres que es posin d'acord, i això és un llast molt gran, això primer. I després, si t'hi fixes, a la mínima que comencem a parlar una mica de que vulguem explicar-nos de com funciona la Unió Europea, perquè la gent ho entengui, ens comencem a posar amb tecnicismes de qui escull, de la família política, de que si les pitxen candidaten, i això ja només això ja fa mandra, ja t'hi has de voler posar per entendre-ho i per seguir-ho. Per tant, diu, escolta, jo ja tinc molts problemes en el dia a dia.
No, jo crec que això que dius és veritat, però des del punt de vista ciutadà jo crec que el problema, la percepció és una altra, i és de que abans sabia que Europa li assegurava un estat de benestar, que Europa era líder al món, i ara hi ha la sensació de que això de l'estat de benestar no se sap ben bé com està ni cap on va, i que Europa no saps ben bé què està fent, i la millor t'ho arregla l'estat membre. Que això que ets líder del món ja no ho saps perquè veus que Xina i Estats Units se parlen entre ells i ja no miren cap a Europa, van pel Pacífic. Amb la qual estàs perdent una mica de dir, escolta, això tan maco que m'hi hem vengut i tal, potser ja no és així, ja és una altra cosa. I la gent arreplega una mica cap a casa. Si a sobre hi ha uns moviments interns que ho estan reforçant, jo crec que per aquí va una mica el fet aquest d'aquest euroscepticisme que està sortint. El moment que Europa, que també s'està envellint i que també està perdent la carrera tecnològica en gran part, fins que Europa tot això no ho posi sobre la taula i ho posi amb voluntat, perquè jo dius, home, no té competències, però hauré fet moltes coses. Europa no tenia cap competència mediambiental i als anys 70 va marcar una política ambiental que va ser capdavantera i continua sent ara, el principi de precaució, tot això ho va fer Europa sense cap competència. Bueno, moltes vegades el que ha fet és marcar línies, marcar horitzons, i en aquell moment el que es troba és això, que està una mica discutint, aviam com acaba d'arreglar aquests 28 membres que potser han entrat massa tots de cop, i ara hi ha moltes dificultats entre ells si no s'entenen, i els països de l'est tenen una cultura, els de l'est en tenen una altra, i acaba de faltar una mica aquesta cohesió per agafar un projecte comú, no?
Aquí, tu dius això que va liderar, i segueix liderant, de fet, tota la política mediambiental, però ha intentat liderar el tema de la immigració i no li han fet cas. No hi té competències i cap estat no ha volgut passar per l'aro de dir, sí, home, ara hi ha una quota de què? Tu, bueno, digues el que vulguis, que jo faré el que em doni la gana. O sigui, jo crec que aquí el problema és que els estats segueixen tenint molt de zel de les seves competències i segueixen fent aquest missatge dual de, bé, parlo d'Europa pel que m'interessa, però si no, li tiro les culpes.
Correcte.
I amb això ha sigut molt clar. I el que em dius de l'estat del benestar, que Europa ja no ens ho garanteix i sembla que hagi de ser l'estat membre qui ens ho garanteixi, és que les competències segueixen sent de l'estat membre. Cada estat membre té la seva política de seguretat social. Per tant, potser hauríem d'harmonitzar-ho, que ja hi ha veus que ho demanen. O sigui, tota aquella imatge que molts romànticament ens fem al cap d'una Europa federal, sí. No existeix.
No.
Avui per avui no existeix. És més un club d'estats que no una federació d'estats.
Bueno, i aquest tema s'ha posat darrerament els últims anys per diverses crisis que hem tingut, des de la crisi econòmica, la crisi de les persones refugiades, la crisi institucional, la crisi del Brexit, etc.
Ara en parlarem també del Brexit.
Ha reforçat que el club d'estats, i torno a repetir, els governs dels estats són en aquests moments els que més menys creuen, perquè es donen, pensen que estan perdent poder, però també és veritat que han de ser conscients de que hi ha certes coses quan les fem en clau europea avui en dia, o ja no podrem competir en Singapur, la Xina, etc, etc, perquè evidentment ja no juguem la Champions League, abans que es parla de Champions League, sols en aquests moments, com va passar fa pocs dies, hi ha més gent que està jugant i resulta que guanya. Ai, no percebíem això. Clar, hi ha moltes àrees del món que s'estan posant les piles i d'una manera molt més ràpida del que ens hem pensat. I nosaltres, que tenim un sistema que trobo que està molt bé, que és el del debat, el del consens, el rei acords, avui en dia, com jo sempre dic, Europa va massa lenta per un món que va massa ràpid. I aquest és un gran problema que tenim. I només diré una pinzellada, perquè tu has dit una cosa molt interessant abans, que la gent sàpiga, que quan tu parlaves de legislació europea, les directives, etc, clar, que la gent sàpiga que el nostre 80% del nostre dia a dia està condicionat per legislació directa o indirecta que ens ve des de Brussel·les. És a dir...
Quan? El tant per cent?
El 80%.
80%.
Sí, la gent no ho percep, perquè diu, no, però a mi el que m'està dient és l'ordenança municipal. Sí, vés a l'Ajuntament. Escolti'm, aquesta ordenança municipal, perquè és així? Oh, és que hi ha una directiva europea que ens obliga a... Això que deia abans Oriol, la transposició que vol dir la Unió Europea en directives diu aquest mínim comú denominador europeu, que ha de ser... I a partir d'aquí els estats tenen un temps prudencial, a vegades 2 o 3 anys, per anar adaptant, que es diu transposició, la seva legislació. Per tant, el que nosaltres veiem és la llei espanyola, però la llei espanyola està en aquests moments feta d'una manera seguint les directives d'aquesta directiva europea, i després, aquelles, en el cas nostre, com que les comunitats autònomes tenen competències legislatives, també lleis catalanes, i després les ordenances municipals, perquè això funciona així. Uh-huh. Per tant, això la gent ho ha de saber, i la gent a vegades no ho sap fins que els dius, ah, sí, això funciona així, sí, clar. Per tant, el 80% al final ve perquè hi ha una sèrie d'anys abans s'ha pres aquesta decisió a Brussel·les, i t'acaba arribant avui aquí. Mm-hmm.
Ens falten uns 12 minuts per acabar el programa. Hem de parlar de les eleccions que comencen d'aquí pràcticament 3 hores a la campanya electoral, però també del Brexit, que marcarà un abans i un després o no de la política de la Unió Europea. No sé com veieu i com està desenvolupant-se tot el tema amb Brexit. Senyalen a l'Oriol? Doncs vinga, Oriol.
Comencem. No sé si heu vist a la May fent unes declaracions comparant el Liverpool-Barça amb tot el tema del Brexit. Estan crescuts, ens veuen dubtar. Bueno, ells faran ara, estaran obligats a fer també eleccions, per tant, el que havíem de repartir-nos als diputats anglesos al final no serà així. Entraran de nou a l'hemicicle del Parlament Europeu. I la veritat que la incertesa... Hi havia una cosa bona amb el Brexit, que potser és l'únic punt que ha fet que la resta d'estats s'hagin unit. I han anat de la una a negociar amb Anglaterra, amb el Regne Unit, per negociar aquest Brexit. Això ha estat positiu. Potser, a veure si d'aquí prenem nota, i hi ha altres temes en què també fem pinya tots els estats.
Es va a la una.
Es va a la una.
Jordi i Joaquim?
No, jo crec que també hi ha un altre tema positiu, una mica col·lateral, i és que, atès tots els problemes que s'ha creat al Regne Unit a través del Brexit, tots els problemes que ara veuen que hi ha, postures molt radicalment antieuropees com podia ser Le Pen a França, s'han tirat enrere. Uh-huh. I ara ja no parlen de demanar la sortida de la Unió Europea, però demanen renegociar, nacionalitzar alguns aspectes, però veuen que això té conseqüències molt més enllà del que deien pues, les fake news de uh-huh. del Regne Unit quan es va tirar endavant o del Brexit. Jo crec que això també ha fet reflexionar molts estats, de dir, escolta, potser no s'ha estat tan malament amb aquest club, potser té moltes més avantatges i potser també hem de frenar una mica les crítiques perquè al final la gent s'espanyarà a fer alguna cosa que serà perjudicial pel nostre propi interès. Però això trobo interessant, iniciatives que a vegades són una mica, diguem, de gestos, però vaig llegir fa poc que el Parlament Europeu havia aprovat declarar festiu el dia de nou.
Sí.
No? Mm-hmm. Que el dia de nou fos festiu. Bueno,
el dia d'avui, sí.
Són aquests petits, no sé si es farà o no es farà, perquè suposo que serà com l'horari d'estiu, que això per prendre una decisió costa, que són coses que afecten realment a la gent. I jo pensava que això...
I que notem que estem dins d'Europa, no? Després.
I això també fa una mica que la gent tingui la percepció de dir que això de l'Unió Europea no acaba de funcionar, sí, perquè ens han marejat amb el tema del canvi d'horari, i la gent, sí, al final, m'ha preguntat a mi, però tu, Joaquim, que això no ho saps, al final ja està o no està aprovat? Bueno, no, perquè tal, s'ha posposat. Sí. Carai, tu, després de discutir-ho tant, al final ha quedat amb no res. Llavors, aquesta sensació també, penso que jo crec que és una de les coses que està passant darrerament. I, tornant al Brexit, per mi una de les coses, però també a portar valor afegit del que han comentat l'Oriol i el Jordi, el Brexit ha obligat a fer pedagogia no només al Regne Unit, sinó a fora. És a dir, la ciutadania catalana, moltes vegades, quan he estat en xerrades, conferències, etc., quan ha sortit el tema del Brexit, pues obliga a fer pedagogia, perquè allò de que, bueno, això és un problema només dels britànics. No, és veritat, això et pot afectar a tu tots. També. Ah, sí, i llavors comences a posar exemples, aquest, ah, doncs jo no ho havia vist, això, o clar. Per això també, no només amb el Brexit, sinó qualsevol decisió que es pren a dins de la Unió Europea, en aquests moments, en tant en quant, estem dins d'això que en diem Unió Europea, o quan es pren una decisió en la moneda, en tant en quant formem part de l'euro, qualsevol decisió que es prengui, per petita que sigui, t'acaba afectant encara que no t'ho creguis. Uh-huh. I aquest també és un tema que per mi m'ha servit per fer pedagogia de dir, és que formem part d'això que diem Unió Europea, formem part d'això que diem un... ciutadania europea, que sembla que és un concepte una mica així,
Eteri,
legal i polític, però que és cada vegada molt més real. El que deia el Jordi, et permet agafar ara un avió amb els euros a la butxaca, anar-te'n a París, dinar, tornar, anar a estudiar, un Erasmus, etc. El que deies tu aquí al començament, no? Per tant, coses que donem per fetes, però que són gràcies a això, a aquest concepte de ciutadania europea, no? Com, per exemple, a les eleccions municipals i europees, qualsevol ciutadà de qualsevol estat membre resident en aquell municipi pot votar a les municipals i a les europees.
Cosa que no pot votar, les generals o autonòmiques,
correcte,
no?
Correcte, és una altra cosa que també a vegades s'està en debat, sí. Per què no,
Clar.
Com dèiem, aquesta nit comença les eleccions, la campanya de les eleccions europees. Anem a fer ràpidament, abans d'acabar, una pinzellada de com estan les coses, també perquè els oients ho tinguin clar. Hi ha diversos grups al Parlament Europeu, no? Quan votem aquí... votarem unes llistes que són, crec que són a nivell espanyol, i aquí sortiran uns eurodiputats que després aniran a diferents grups del Parlament Europeu. El més gran és el grup del Partit Popular Europeu, que és on van els grups els vots que van al Partit Popular.
El més gran, avui per avui.
Avui per avui. D'aquí 15 dies... Creieu que no serà el més gran d'aquí 15 dies?
És una de les coses que està... és una de les coses que
està en joc.
Està en joc, i és interessant també que estigui en joc, perquè si no fins ara donava la sensació que els últims temps això es donava per fet, com que el segon era el socialista,
sí.
I per tant, populars i socialistes ja tenien la majoria i ja en tenim prou. I clar, això sembla ser...
Els més grans són el popular, després ve els socialistes...
Correcte.
Ve un... el grup... Alde és el tercer,
sí,
que són els liberals... Grup dels conservadors i reformistes europeus, aquest quin és? Que ja m'he perdut, jo.
Aquí, mira...
És un poti-poti.
Sí, és...
Els tres primers són més fàcils, doncs els verds també són més fàcils
els
i tal, però...
Els fàcils, mare, que Alde, sempre, el Verhofstadt sempre diu que és un miracle que pugui seguir existint cada dia quan es desperta. Diu, és un miracle que encara estiguem junts.
Pensem que els liberals, en un moment donat, aquesta legislatura, per la gent no ho sapigués, convivien Ciutadans i el que
i
era la Convergència...
I UPyD.
Catalunya, i, exacte, i UPyD, no? Per tant, clar, que aquí això ens diria, ai, mare meva, com és possible? Per tant, les famílies europees a vegades són per ideologia i inclús a vegades, entre cometes, per necessitat, perquè, clar...
Però si no ets massa... igual? Cada grup vota igual, com voten aquí, en bloc tots els diputats?
No.
O hi ha llibertat de vot? Potser que
Alde
voti els que eren del PDeCAT una cosa i els que són de Ciutadans una altra.
Sí, pot passar perfectament.
Sempre, per cortesia, s'avisa la direcció del grup parlamentari de dir, escolteu, en aquest punt i aquest punt que recomaneu el vot, per exemple, en positiu, jo votaré en negatiu per això i per allò altre. Això s'agraeix. Si no ho fas així, tampoc no passa res, però sí que dins del teu grup parlamentari perds complicitats.
Oh, i perds també la possibilitat que m'han donat. Sí, clar, sempre fas el que et dona la gana, al final diguin, escolta,
no
t'expulsem del grup i no passa res, i te'n vas... Però, clar, de fet, per mi és interessant... perquè si no, què passa aquí? Aquí, el diputat, al final,
perd la independència personal del seu vot, perquè, clar, ha de votar el que digui el partit absolutament en tot, perquè si no, només et sanciona el partit, inclús et pot sancionar la pròpia institució, de que un diputat, diputada, díscola o díscola, que fa el que li dona la gana. Cosa que, en el cas d'Europa, el Parlament Europeu, home, t'obliga més a negociar, a debat. Hi ha més debat, hi ha més negociació, hi ha més complicitats, hi ha més... Escolta, ens hem de posar d'acord, que aquí ho dones per fet.
Sí. En el fons, el que passa allà en el Parlament Europeu és que en els punts on pot haver-hi més discòrdia a l'hora de votar són aquells punts que van amb clau d'estat. O sigui, ostres, aquesta directiva que estem impulsant en el meu estat el perjudicarà, o fins i tot a la meva regió. Per tant, el meu vot anirà en contra. Així, per això, jo crec que per això es dona aquesta màniga ampla, també, perquè tu a casa teva puguis justificar els teus vots i per què has votat una cosa i no una altra.
És complicat, no sé si vols dir alguna cosa, Jordi?
No, jo anava a dir que tu deies que avui comença les eleccions pel Parlament Europeu.
Sí, i les municipals, i autonòmiques...
Jo em temo molt que sentirem parlar molt poc d'Europa.
Doncs sí, de fet, jo crec que les eleccions europees sempre són les que menys participació tenen.
I a més, amb pendents d'una formació en govern a Madrid, hi haurà més batalla campal cap aquí que no pas. Ens oblidarem un cop més d'Europa, quan Europa ens està condicionant tant, i Europa, jo crec que s'obre una legislatura que pot ser molt rellevant pel futur de la pròpia Unió Europea.
Almenys que ho sàpiguen, que quan vagin a votar i vegin un sobre blau és per al Parlament Europeu.
També és un exemple que posa una mica... un exemple pràctic. L'Oriol i vam estar en un debat que ha sigut el primer i únic debat de candidates dones a les eleccions europees, organitzat pel Col·legi de Politologia i Sociologia de Catalunya.
Ho vaig veure a Twitter.
Per la plataforma Feminist Europe, etcètera. No va venir cap mitjà. Els mateixos mitjans que el 8 de març feien aquelles portades i aquells especials parlant del Dia de la Dona, etc. Pues l'únic i primer debat de candidates a les eleccions europees no va prendre ningú, tenint en compte que a més tenim alguns dels mitjans que també tenen unes seccions com pot ser a l'Ara Feminisme, El País Feminisme, Feminismo Agencia F, etc. No va venir cap, ni aquests tres ni ningú més. Per tant, jo penso que també, això vol dir el que deia el Jordi, avala aquesta decepció que ens vam trobar l'Oriol i jo ahir, que estàvem allà i vam dir, fixa't tu, una cosa d'aquestes que hauria de ser com a mínim notícia, jo no dic gran notícia, però com a mínim donar-li importància, aquí no va aparèixer ningú. Per tant, ja veiem que el tema europeu no acaba
de quallar o
d'interessar. O no interessa lo suficient, o ens donen a entendre que no interessa lo suficient.
Ens falten uns 5 minuts per acabar, menys, em diuen 3 minuts, així és que ràpidament anem a repassar, perquè els oients ho tinguin clar, ja que ningú els explicarà aquests 15 dies. Quan agafin el vot del PSC, si l'agafen, aquest vot va al grup socialista.
Sí, correcte.
Aniré fent una mica, repassant les eleccions generals. Els del Partit Popular, el del Grup Popular, jo
correcte.
Diré el nom. Ciutadans a ALDE,
correcte,
no?
Els liberals.
Podem. Ja m'he perdut, aquí no sé on van a...
Sí, hi ha un grup d'esquerra que no et sé dir el nom, que agrupa totes les esquerres que van més enllà dels socialistes, que ara no et sé dir el nom.
Però no van als verds, com a anys enrere iniciativa havia anat als verds, no?
No van tots els verds, però dins la llista de Podem hi ha alguns dels diputats que aniran als verds i hi ha uns diputats que aniran als esquerres. Sí, perquè hi ha una confluència de diversos partits. Això és quan es presentava Convergència i Unió, que el convergent diputat anava al liberal,
i Unió al
popular, no? Per tant, aquest seria també exemples. No sempre tots els diputats especialment
Vox
amb coalicions.
Anirà al grup dels eurosèptics, se suposa? No sé, no tinc ni idea.
Segurament,
però no sabem tampoc.
Encara ni s'ho saben.
Perquè això no hi ha antecedents, no hi ha antecedents.
Sí. Esquerra Republicana.
Van amb els verds.
Amb els verds.
Però dins els verds, amb un grup especial...
Sí. Compartirà en grup amb l'Ernest Urtasun, que es presenta, si surt triat eurodiputat, no?
Sí, però dins els verds hi ha diverses famílies, no? Vull dir, perquè també no és tan fàcil,
És important.
No? Junts per Catalunya, no anirà a ALDE, o sí? Que havia estat al PDeCAT.
No sabem on quedarà escrit. Això ells faran una sol·licitud per poder entrar en alguna família i a veure si els accepten o no. Perquè estaven a ALDE com a convergents...
Els van expulsar.
I els van expulsar a sol·licitud dels ciutadans.
Correcte. I a més ara, clar, ells saben que si realment sortís el cap de llista, el senyor Puigdemont, etcètera, evidentment, això també els genera no un conflicte, però sí un problema, i ens l'assumim o no l'assumim? Fem bandera d'aquest tema o no? Clar, ja veurem també les estratègies que hi haurà,
Això haurem de parlar en un altre programa, perquè això dona per tot un programa sencer. Però hi ha més llistes, per exemple, el PNB, que tradicionalment havia anat amb Convergència i Unió, tot i que el seu eurodiputat anava al grup popular, també sí. Es presenta, no sé el nom de la llista, i aquest aniria també a Crec que Units per Avançar, el que havia estat Unió, donar suport al PNB, si no m'equivoco.
Sí. Han fet una plataforma perquè pels seus vots vagin cap a, cap a aquesta llista, sí.
Per aquí podem votar qualsevol llista que es presenta a tota Espanya.
De fet, a tota Espanya, és a dir, imaginem-nos un cas hipotètic, la llista del senyor única. Puigdemont la podríem votar a Càdiz, perquè ens entenguem de la mateixa manera que els del PNB la poden votar a Lugo.
Circunscripció única.
Previsions que feu, us mulleu, de com quedarà el mapa...
Jo crec
europeu.
Que el Partit Popular baixarà, això està cantat. Socialistes potser pugen una mica, i una això igualarà les forces dels dos majoritaris. I el que ja s'intueix, i fa dies que
no
es diu...
Que no sumin els dos.
Que no sumaran la majoria necessària per tancar ells dos, aquests dos grans grups, els acords. Que ara sí que passava.
I ara hauran de tocar ALDE, que són el tercer, si continues en el tercer.
I després
no sé,
Hi haurà una...
Trenca tot una relació històrica a Europa.
Totalment.
Democràcia cristiana, socialdemocràcia... Construir Europa durant aquests 50 anys.
Això pot ser bo o pot ser dolent, depèn de...
La primera vegada es trencarà, aquesta.
I després la incògnita de que si, diguéssim, els grups d'extrema dreta, doncs surten amb més força o menys, etc etc. Vull dir, també veurem això què passa, no? És una altra incògnita que veurem a les properes eleccions.
Se'ns acaba el temps. Joaquim Millán, director d'Eurolocal i professor associat de la Universitat Rovira i Virgili, gràcies per venir al
gràcies
programa.
Gràcies per convidar-me.
Oriol Lázaro, secretari general del Consell Català Moviment Europeu, moltíssimes gràcies també.
Gràcies a vosaltres.
Jordi Sala, president de la Societat Catalana d'Estudis Agraris de l'Institut d'Estudis Catalans, moltíssimes gràcies també per haver vingut.
Gràcies i bona nit.
Tornem la setmana que ve, dijous, a partir de les 8 del vespre, al Plusvàlua, el programa d'Economia en Valors que cada setmana s'ofereix al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Molt bona setmana.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.